L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Pere Giner.
Benvinguts, som a dimecres, dia 11 del mes de novembre, de la futura autovia que unirà Lleida i Alcanar, de la manifestació de l'EAR a Barcelona o l'ampliació en 45 places sociosanitàries a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Aquests són alguns dels temes que passarem a explicar-los i tot seguit amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Aquests i d'altres temes que són actualitat als nostres municipis. Benvinguts, salutacions de qui a partir d'ara els guia en aquest temps d'informació. Tere Giner. Obrim avui la plana informativa parlant de l'autovia que en un futur unirà Lleida i Alcanar. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la redacció de l'estudi previ de l'eix occidental. L'estudi, que ara s'impulsa, analitzarà els possibles traçats d'aquesta via que correspon al desdoblament de l'actual C12, l'eix de l'Ebre fins a Lleida. Una actuació que s'enmarca en el recentment signat Pacte Nacional per a les Infraestructures i també en el Pla de Grans Eixos Viaris del Govern català. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar hem de parlar avui d'infraestructures i ho fem perquè el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de l'estudi previ de l'eix occidental, la futura autovia que permetrà de potenciar les comunicacions entre la demarcació de Lleida, les Terres de l'Ebre i la costa mediterrània. Aquesta actuació s'enmarca en el recentment signat Pacte Nacional per a les Infraestructures i en el Pla de Grans Eixos Viaris del Govern. La nova autovia seguirà el corredor de l'actual C12 de titularitat de la Generalitat entre Lleida i Amposta, el conegut popularment com a Eix de l'Ebre, i de la Nacional 340 de titularitat estatal entre Amposta i la Cimentera d'Alcanar. Fins al moment, el Departament de Política Territorial ha sotmès a informació pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental de la variant desdoblada de Tortosa i té en redacció els estudis del desdoblament de la C12 i la Nacional 340 entre aquesta variant i la Cimentera d'Alcanar. Aquestes dues actuacions es configuren com una primera fase del nou eix recollida en el Pacte Nacional per a les Infraestructures i amb una inversió prevista de 160 milions d'euros. Ara, la Generalitat impulsa la redacció de l'estudi previ que analitzarà els possibles traçats de tot l'eix occidental fins a l'autovia de penetració a Lleida, la L12, i la connexió amb la variant sud de Lleida. Aquest document reflectirà, pel que fa al tram més al sud, els estudis abans esmentats. Així mateix, tindrà en consideració els plans generals d'ordenació urbana i els plans territorials corresponents. Posteriorment, a l'encaix previ que proporcionarà aquest estudi, es desenvoluparan els estudis informatius corresponents. Aquest futur nou eix tindrà una longitud de 145 quilòmetres i unirà les poblacions de Lleida i Alcanar, en un recorregut que abastarà 26 municipis a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Segrià. Així, aquest recorregut comprendrà els termes municipals d'Alcanar, La Ràpita, Amposta, Masdenverge, Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta, Benifallet, Rasquera, Miravet, Ginestar, Tivissa, Móra la Nova, Garcia, Vinebre, Ascó, Flix, Maials, Llardecans, Torrebesses, Sarroca de Lleida, Alcanó, Alfés, Albatàrrec i Lleida. L'autovia estarà formada per dues calçades, una per cada sentit de la circulació, amb dos carrils cadascuna d'elles i separades per una mitjana. Per tal de facilitar la connectivitat al llarg del recorregut, es formaran també nous enllaços que seran a diferents nivells.
Gràcies, Domènec. El nostre recorregut informatiu ens porta fins a Barcelona perquè la plantilla de l'EAR es manifesta avui a la capital catalana. Els treballadors i treballadores de la planta de l'EAR s'han desplaçat avui amb 8 autocars fins a Barcelona per mostrar el seu rebuig per l'anunci de la firma de tancar la planta a les Terres de l'Ebre i acomiadar-ne 518 treballadors i treballadores. La plantilla s'ha concentrat a partir de les 10 del matí a les portes del Parlament Parlament de Catalunya, on han estat rebuts per la consellera de Treball, Mar Serna, i una representació de diferents grups parlamentaris als que s'ha entregat un manifest en el que es reclamava que la multinacional mantingui oberta la fàbrica de Roquetes. Aproximadament als voltants de les 12 del migdia, la concentració ha continuat a la plaça Sant Jaume. De com començava el dia per aquests treballadors que han participat de la manifestació, ho explicava per a les Emute Rosa Bonet, ex-treballadora de l'EAR.
De moment, tots van 8 autocars, van plens d'estadal de tot, també van gent particular, no?, que ha agafat, no ha pogut anar als autobusos i han agafat els cotxes particulars, i també diuen que els estudiants de les Terres de l'Ebre avui faran doncs campana a les universitats i també es posaran a la plaça Sant Jaume per a apoyar a tots els treballadors de la LEAR. De moment ara aquí encara està tot quieto perquè acabem d'arribar a les 7 del matí, hem sortit des de Tortosa i acabem d'arribar ara mateix. Dins de breus moments tornarem a pujar dalt dels autobusos per anar, en aquest cas, al Parlament, on tenen previst els comitès de l'empresa LEAR intentar parlar amb el president de la Generalitat, el senyor Montilla, a veure què passarà. Després, a les 12, la previsió és que a les 12 ens anéssim altra vegada als autobusos per anar a la plaça de Sant Jaume, o sigui, a la plaça de la Generalitat.
Recordem que a la reunió de mediació celebrada el dilluns es va acabar sense cap avenç. La direcció de l'empresa manté la seva intenció de tancar la planta de Roquetes i deixar al carrer aquests 518 treballadors. Mentrestant, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, assegurava ahir que en el termini d'un any s'hauran recol·locat una bona part dels treballadors afectats pel tancament de l'EAR a Roquetes gràcies a les inversions i a la implantació de noves empreses previstes a la zona. D'altra banda, i en un altre sentit, la Cambra de Comerç de Tortosa lamentava no haver estat convidada a la reunió que els sindicats i la patronal van tenir dilluns a Montilla. Tot i valorar positivament els resultats de la trobada, el president de l'entitat cameral, José Luis Mora, insistia en el pes de l'entitat com a representant de 14.000 empreses del territori i es preguntava si la seva absència ha estat deguda a les diferències sostingudes amb el govern per l'opció catalana de l'autovia A68, el trasbassament de l'Ebre, el tancament de l'EAR o la reindustrialització del territori. Josep Roig ha tractat aquesta informació.
Ha estat mitjançant una nota feta arribar a la premsa que la Cambra de Comerç de Tortosa ha mostrat la seva preocupació. Així, en relació a la reunió de dilluns convocada pel president de la Generalitat, José Montilla, amb els sindicats i patronals de les Terres de l'Ebre per analitzar la situació econòmica de les comarques ebrenques, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, volia manifestar que des de la Cambra de Comerç de Tortosa es valora molt positivament que es faci aquesta reunió de treball, esperant i desitjant que els resultats de la mateixa comportin un compromís efectiu i eficient del govern català amb el territori ebrenc. D'altra banda, però, i la mateixa nota, Mora, en nom de la Cambra de Comerç de Tortosa, lamenta que la institució no haguera estat convocada a participar en aquesta reunió. En aquest sentit, recorda que la Cambra de Comerç de Tortosa representa més de 14.000 empreses, grans, petites i mitjanes, i que la institució ha demostrat reiteradament el seu interès, treball i preocupació pel teixit empresarial, industrial i comercial ebrenc. En la mateixa nota feta pública ahir, el president de l'ENS Cameral diu que no vol pensar que el fet de que la Cambra de Comerç de Tortosa no fora convocada a la reunió de treball de dilluns sigui com a conseqüència dels diferents posicionaments expressats pel seu comitè executiu i el mateix José Luis Mora, reclamant la implicació del govern català i del president de la Generalitat amb temes com l'opció catalana de la A68, la defensa del riu Ebre, el tancament de l'EAR o la reindustrialització del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Mar d'Oliveres del Montsià, Santa Bàrbara et presenta la seva Fira de l'Oli Novell. 13a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, del 20 al 22 de novembre del 2009. L'aroma del primer oli de la temporada, la dolçor dels primers cítrics i el dinamisme del comerç, presents per a que puguis gaudir en la teva visita a Santa Bàrbara. T'esperem el divendres, dissabte o diumenge 20, 21 o 22 de novembre a Santa Bàrbara i a la Fira de l'Oli. No tens excusa, l'entrada és gratuïta i estarem oberts des de les 10 del matí a les 2 de la tarda i des de les 4 i mitja a les 9 de la nit.
14è concurs d'exposició ornitològic de les Terres de l'Ebre al Centre Cívic, del 9 al 15 de novembre. Horari de visita de 6 a 9 de la nit. No t'ho perguis, concurs d'exposició d'ornitologia del Tebre. Vine a veure la gran varietat de canaris i ocells d'Europa i Àfrica. Organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre i el diumenge dia 15 al migdia entrega de premis als guanyadors.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Comerciants i Empresaris d'Horta de Sant Joan i l'Associació d'Empresaris de la Comarca del Matarranya han decidit unir-se per expressar el seu rebuig a la instal·lació del parc eòlic a la Serra dels Pessells, al terme d'Horta de Sant Joan. Els empresaris explicaven que un dels actius més importants és el paisatge i que els 16 molins, de prop de 100 metres d'alçada, el malmetran. Així, entre Horta i el Matarranya hi ha més de 3.000 persones treballant directa o indirectament al sector serveis, una xifra que disminuirà dràsticament si s'implanta el parc eòlic. La pèrdua dels 200 llocs de treball en aquesta zona pot ser tan impactant com el tancament de l'EAR. Afegien. Ens en parla més detalladament del tema Josep Roig, des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
Tant la comarca del Matarranya com la mateixa Horta de Sant Joan han aconseguit els darrers temps atreure un turisme de qualitat que busca aquest paisatge precisament i aquests valors naturals. Així, segons que explicava el president dels empresaris d'Horta de Sant Joan, Ricard Grau, cada cop s'hi arriben més turistes al municipi, omplint en un cap de setmana de novembre la majoria d'allotjaments de la zona. Grau dia que els havia costat molt tot això i que s'havien hipotecat per fer restaurants, cases rurals i hotels de qualitat, i ara, amb tot això, els tirarien per terra. Precisament una potencial davallada del turisme per l'impacte dels aerogeneradors que seran visibles des del mirador d'Horta suposaria també la pèrdua de llocs de treball. Segons explicava Grau, estan donant feina a molta gent. Serà tan gros, si s'acaba implantant aquest parc eòlic, serà tan gros dia com els 500 treballadors afectats pel tancament de la planta de l'IAR a Roquetes. L'escoltem.
Estem donant feina a unes 250 persones. A més, les que donen la del Matarranya. En un cas de que es col·loqués el parc eòlic, no podem dir a la gent que afectaria de parar, però possiblement, ara hi ha aquí molt problema en això de l'EAR, de 500 treballadors a l'atur, i potser dalt potser en quedaríem 200. Clar, i això, clar, aquí no hi ha cap estament polític que digui res. Clar, què farem nosaltres si fumem a 200 persones al carrer? L'únic que volem demostrar és un altre rechaç frontal, perquè a més creiem que és una infraestructura que és de per vida, que és horrible.
Recolzant aquesta preocupació estava també el president dels empresaris de la comarca del Matarranya, concretament Javi Moragrega, assegurava que l'afectació d'aquest parc eòlic també arribaria al Baix Aragó. L'escoltem.
Perquè tots tenim els mateixos valors de recurs i ja t'ho he dit antes, administrativament a ells els afecta una competència i a nosaltres a una altra, però no, per a nosaltres és el mateix territori. Com a empresaris i economia no ens afecta. El turista que ve a Valldeorbres va a Horta i el que ve a Horta va a Valldeorbres. És una simbiosis comú que tenim, no? Que ojalà que les administracions, com petites que són, facin més folletos conjunts, facin més promoció conjunta, no? Que això és igual que la Via Verda, no? La Via Verda va des del Canyís fins a Tortosa i sempre cada Consell Comarcal fa el seu apart de folleto. Un turista quan ve vol veure el que és la Via Verda, no vol veure sol la banda de Baix Ebre o la Terra Alta o el Matarranya. Això ho trobem a faltar com a empresaris.
Les dues entitats explicaven també que han decidit sortir ara a posicionar-se per fer més força quan el projecte del parc està a punt de passar a debat de la Comissió d'Urbanisme. Així demanaran una reunió amb la delegació del govern a les Terres de l'Ebre i confien que se'ls escolti abans de que no sigui massa tard. Els empresaris també han recordat que al març del 2008 es va celebrar un referèndum al poble, a Horta de Sant Joan, on el 80% de la gent que va participar va posicionar-se en contra d'aquest parc eòlic.
L'Hospital Comarcal d'Amposta tindrà una nova unitat sociosanitària amb 45 llits en funcionament a partir del 2011, que han de permetre cobrir la demanda d'aquest tipus de places a les Terres de l'Ebre durant els propers 10 anys. L'equipament permetrà cobrir el dèficit de places de mitja estada a la zona del Montsià i suposarà una inversió de 3.300.000 euros i disposarà també d'una àrea de cures paliatives amb atenció per als familiars. D'altra banda, el consistori ampostí preveu posar en marxa aquest mes de novembre les noves instal·lacions del Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació fora del mateix hospital, un servei que Salut preveu rehabilitar també a Sant Carles de la Ràpita l'any 2011. Les obres van començar fa 3 setmanes i estan finançades majoritàriament pel Departament de Salut, a més de l'Ajuntament d'Amposta, que ha aportat 200.000 euros amb una ampliació de capital del centre hospitalari. Les actuacions es desenvolupen en les dues plantes superiors de l'edifici. Tant Salut com el consistori preveuen poder-les posar en marxa a partir de principis de 2011. La unitat permetrà al centre ampostí disposar de 45 llits sociosanitaris que se sumaran als 41 d'hospitalització ja existent, segons explicava el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Roldán. L'escoltem.
El que es va veure és que llits de llarga estada a tota la regió sanitària estaven coberts. Estaven coberts perquè l'Hospital de la Santa Creu és el que pot prestar totalment aquest servei. I aleshores, respecte a mitja estada, o sigui, necessitats de mitja estada de pacients sociosanitaris, en l'Hospital de la Santa Creu n'hi ha recursos, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre també, i aleshores sortia de que en tota la regió sanitària feien falta doncs, aquest nombre que hem comentat de llits de mitja estada i concretament en la comarca del Montsià. Amb això, si complim això, de moment, i tenen en compte la projecció demogràfica d'aquests pròxims 10 anys, d'estar coberta.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, precisava que la unitat sociosanitària en construcció representarà concretament habilitar 21 places per a pacients de mitja estada i incorporar una àrea de curta i mitjana estada per a malalts subaguts i de convalescència, per atendre també a les persones grans amb malalties cròniques i malalts que requereixin rehabilitació immediata. L'alcalde d'Amposta també destacava l'equip mèdic que atendrà la nova unitat.
Diuen, tota la unitat sociosanitària després d'un equip pluridisciplinar de personal format per metge, metgessa, especialista en geriatria, diplomats en infermeria, auxiliars de clínica, però també disposarà de terapeutes ocupacionals i també psicòlegs que atendran a tots els usuaris d'aquesta unitat sociosanitària, específicament en el que fa referència al tema de cures paliatives. A més, no solament atendrà els malalts en fase terminal, sinó que també donarà recolzament als familiars.
D'altra banda, i en paral·lel a aquestes actuacions, al mateix centre, l'alcalde anunciava que durant aquest mes de novembre es posarà en marxa les noves dependències del Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació Ambulatòria, Domiciliària i Logopèdia en un espai de 475 metres quadrats al carrer Amèrica. Les instal·lacions, que han suposat una inversió de 350.000 euros, dependran funcionalment del mateix hospital i permetran als pacients seguir programes de fisioteràpia i rehabilitació. De la capital del Montsià a la del Baix Ebre i continuem parlant d'inversions perquè Tortosa invertirà 13.600.000 euros en les piscines i en el nou complex d'aigua. L'empresa adjudicatària de les obres de construcció de la nova piscina coberta i complex d'aigües, Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats, presentaven el dimarts el projecte definitiu de les instal·lacions esportives després que en els últims mesos han estat treballant en la millora de l'avantprojecte amb què van guanyar el concurs. El nou equipament esportiu ocuparà una superfície de 13.126 metres quadrats a l'espai on actualment estan emplaçades les piscines municipals i els accessos al recinte esportiu municipal. El projecte es farà en dues fases per tal de garantir la prestació del servei de piscina en tot moment. El pressupost d'execució és de 13.600.000 euros. La nova piscina coberta i complex d'aigües és una de les actuacions urbanístiques i esportives més importants que s'hauran fet a Tortosa en els últims anys. inclòs com a prioritat dins del Pla d'Actuació Municipal. La primera fase, d'entre 18 i 20 mesos de durada, inclou la construcció d'una nova piscina coberta de 52 per 25 metres, amb grades fixes i mòbils per a 300 persones, una sala per activitats dirigides, aeròbic, spinning, ludoteca i un edifici annex a la façana de la plaça Joaquim Bau, que encabirà una zona comercial, oficines i servei de bar i restaurant. La segona fase s'iniciaria immediatament després i tindria una durada d'un any. Implicaria la creació de les zones d'aigua amb hidromassatge, zona d'estètica i pistes de pàdel. A més del complex d'aigües i de la nova piscina coberta, el projecte també redefineix l'accés al recinte esportiu amb un edifici d'estètica innovadora, amb diferents volums i alçades que acollirà els equipaments i un nou vial verd d'accés per a vianants que els redistribuirà al complex d'aigües, al velòdrom, al camp de futbol i a la pista d'atletisme. L'arquitecte Lluís Alonso explicava que aquest projecte recull les consideracions de l'urbanisme del futur. Estem davant d'un conjunt polivalent i sostenible mediambientalment, econòmicament i socialment. La propera parada informativa és a l'Ametlla de Mar i anem a parlar del calabús que apropa els seus viatgers fins al cap provisional. Aquest transport públic ha decidit ampliar el seu recorregut amb una nova parada a l'institut per apropar els seus usuaris fins al nou emplaçament de l'ambulatori. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest mes d'octubre es va posar en funcionament l'horari d'hivern del calabús amb la incorporació d'importants novetats en el servei que de pas servien per tancar la temporada pel que fa al recorregut que es fa a l'estiu. Recordem que durant aquests últims mesos de més calor, quan els habitants de la nostra població augmenten a conseqüència del turisme estacional i per tal que més gent pogués accedir al servei, el calabús va ampliar el seu recorregut amb noves parades al càmping Santes Creus i a l'hotel Ametlla Mar. L'ampliació també responia a les demandes dels dos establiments hotelers i va ser possible gràcies a la col·laboració de les regidories de Turisme i Promoció Econòmica i la regidoria de Relacions amb les Urbanitzacions. D'altra banda, amb el nou emplaçament de la policia local al polígon industrial, es va instal·lar una parada tot just al costat de la comissaria. De fet, els mesos de juliol i agost, 2.500 persones van viatjar amb el calabús, essent més de la meitat les que el van agafar des de les diferents parades de la vila. La diferència és substancial amb els mesos de maig i juny, quan l'agafen un total de 900 persones. En aquest cas, més de la meitat dels usuaris provenen de les urbanitzacions. I a setembre, curiosament, agafen el calabús quasi exactament meitat i meitat. Meitat de gent del poble i meitat de gent de les urbanitzacions. Amb el nou horari d'hivern, el calabús ha tornat al seu horari habitual, aturant-se als llocs de sempre, però afegint una nova parada a la zona educativa, on està instal·lada la marquesina al costat de l'Institut d'Educació Secundària Mare de Déu de la Candelera. D'aquesta forma, els usuaris podran tenir un accés pràcticament directe i ràpid al cap provisional ubicat al carrer Camarles. La política de potenciar el transport públic perquè tothom en pugui gaudir obeeix el creixement continu que experimenta el poble, que a mig termini suposarà una transformació profunda de tota la vila, si tenim en compte que en breu el nou pont serà vigent de forma definitiva. Amb aquestes novetats, des de la regidoria de relacions amb les urbanitzacions, ja s'està treballant en futures parades al centre d'interpretació de la pesca i als futurs centres de rehabilitació i la piscina municipal. Joan Pere Gómez Comas, en regidor de relacions amb les urbanitzacions.
Local abús, al nostre poble ja és una realitat i el que estem fent és cada dia preocupar-nos per la gent de les urbanitzacions, sobretot per a saber quines són les seues necessitats. I ara, degut al canvi que ha hagut d'ubicació temporal del nou CAP, hem cregut convenient fer una parada nova al costat mateix del CAP, a la zona educativa, perquè així la gent que ve de les organitzacions i vulgui anar al metge tingui una parada el més a prop possible del metge. En definitiva, torno a repetir, el que ha fet el calabús ha sigut apropar les organitzacions del poble i el poble a les organitzacions, i això nosaltres com a equip de govern estem molt orgullosos.
Com sempre, els usuaris que necessitin desplaçar-se amb aquest transport públic de tots els caleros poden trobar els horaris a les oficines del Patronat de Turisme i a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania ubicada a l'urbanització de Trescales.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Fira de l'Oli, Novell i els Cítrics i el Comerç de Santa Bàrbara et presenta el diumenge 22 de novembre i a partir de les 5 de la tarda un espectacle gegant per a menuts i grans. Somnis d'Alícia, un espectacle de carrer que podrem veure pel recinte firal de Santa Bàrbara. Somnis d'Alícia, una titella gegant amb la que la companyia de teatre Nu ens transportarà a tots a un món de fantasia. Recorda-ho, a les 5 de la tarda del diumenge 22 de novembre a la Fira de l'Oli, Novell de Santa Bàrbara viatjarà al meravellós món d'Alícia.
És molt important que el contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Abordem ara temes culturals i parlem del nou club de lectura de Santa Bàrbara que ja consta de 10 socis. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs així és. L'acte va comptar amb la presència de Jesús Tibau, escriptor, que va presentar el seu darrer llibre Una sortida digna i que, a més, va fer de padrí del nou club. A la presentació hi van assistir una desena de persones que posteriorment es van apuntar també ja al Club de la Lectura de Santa Bàrbara i que a més es van poder també emportar el seu exemplar del Vertigen del Trapecista del mateix Tibau, que serà el primer llibre que llegirà i comentarà el club. El lot de llibres ha estat proporcionat per la Central de Préstecs i Serveis Especials de la Generalitat de Catalunya i que dona servei a tots els clubs de lectura d'arreu de Catalunya. Daniel Gil es mostrava especialment satisfet per la participació aconseguida i per la bona acollida que ha tingut el club a Santa Bàrbara. Per al promotor, iniciar el club amb 10 membres inscrits en un municipi petit com Santa Bàrbara és un èxit de convocatòria indiscutible que cal valorar amb la seva justa mesura. Els membres del nou club de lectura de Santa Bàrbara tenen previst trobar-se el dilluns 14 de desembre del 2009 a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca José Escudé i Alvesa per tal de comentar aquest primer llibre llegit, com hem explicat abans, El vertigen del trapecista de Tibau, una iniciativa, aquest club de lectura de Santa Bàrbara, que ve a enriquir, sense cap dubte, les inquietuds culturals d'aquest municipi del Montsià.
Gràcies, Josep, i continuem parlant de llibres. Ens desplacem a Deltebre per a presentar-vos la segona edició del llibre La cuina del Delta, d'abans i d'ara. Lluïsa Bertomeu és l'encarregada d'aquest tas literari.
Tot just fa un mes, en el marc de Bregourmet, Lourdes Sanchís i Roser Gómez presentaven el seu primer llibre La cuina del Delta d'abans i d'ara, del treball on les autores mostren els plats que durant anys han elaborat en aquestes terres amb els seus característics productes autòctons, surt aquesta mateixa setmana la segona edició, fet que omple de goig les autores que no s'esperaven vendre en tant exemplars en aquest breu període de temps. Lourdes Sanchís.
Pensant que en aquesta quantitat ja teníem de sobres, bon, hem donat compte que ja no teníem llibres. I, esclar, mos telefonen d'aquí, mos telefonen d'allà, portem llibres aquí i allà. Què ha passat? Que mos han quedat sense llibres. Llavors ja l'editor, pues, com mos coneix, diu que d'aquí 8-10 dies tornarem a tindre més llibres i llavors ja, pues, festejarem la segona edició.
Recordem que el contingut és molt variat, entrants, truites, arrossos, cards, peixos, postres, melmelades, conserves, fins un total de 200 receptes explicades de manera senzilla i utilitzant el dialecte local, fet que fa gràcia a molts lectors. Rosa Gómez.
I com una anècdota molt bona, uns amics de Barcelona que van vindre a la presentació se l'han van portar i l'han ensenyat als amics i diu que li ha agradat molt el llibre. I el que li ha agradat moltíssim és el vocabulari i el parla d'aquí. O sigui que està a Barcelona arribarà, eh?
El llibre La cuina del Delta d'abans i d'ara el podeu trobar a la majoria de llibreries del territori així com a internet. Entre les presentacions destaca el proper mes de març la que faran a Vall de Roures, concretament a la llibreria Serret.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta matinada hi ha hagut encara algunes glaçades, sobretot a les fondalades de l'interior del país, però especialment del Pirineu. més reduïdes en conjunt aquestes glaçades i les més importants cap a la zona de la Cerdanya, amb valors que han arribat a 3-4 graus sota zero. Però els termòmetres tendeixen a anar a l'alça i, de fet, pels propers dies aquestes glaçades cada cop quedaran més reduïdes. Les matinades encara seran fredes, però no tant com ho han sigut aquests darrers dies. Avui, concretament, esperem que aquest migdia i a la tarda les temperatures siguin més suaus i agradables arreu, amb més valors que superin fàcilment els 15 graus, de fet, cap a l'extrem sud del país, amb una mica de mestral rescalfat. Ja aquest matí les temperatures no han baixat dels 14, 15, 16 graus i, per tant, la tendència és que pels propers dies l'ambient es vagi suavitzant cada cop més. En el Pirineu els núvols són molt abundants, hi ha algunes febles pluges, sobretot a la vallant nord del Pallars Sobirà, on la cota de neu queda ubicada ja al voltant dels 1.500 metres i a la tarda fins i tot encara podria aproximar-se més cap als 1.900 o 2.000 metres. Registres que la ballaran com a molt al llarg d'aquesta nit matinada han arribat a prop dels 7 a 9 litres per metre quadrat. De fet, fora d'aquest sector, al llarg del dia d'avui esperem que s'imposi més o menys el sol, amb un cel no gaire serè, sempre amb la presència d'alguns núvols, però la majoria amb tendència a anar-se trencant. I pels propers dies continuarà aquesta tendència, és a dir que pràcticament no esperem vent. Presència d'alguns núvols prims, estones una mica més abundants, però en conjunt bastant sol i sobretot aquest ascens de les temperatures que ens portarà un ambient molt suau, sobretot diurn, i especialment de cara al cap de setmana quan els termòmetres tocaran sostre.
De moment no tenim temps per res més. Ho deixem aquí i els emplacem demà, com és habitual, a l'hora de sempre i des de la seva municipal.